Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us explicarem les informacions que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. I trobareu la notícia que recull les reflexions al Papa Francesc en la celebració de Dimecres de Cendra, on ens recordava que som la pols estimada per Déu i destinada a viure per sempre. Us explicarem notícies culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya des vies de so Jaume Parra i el micròfon Rosa Maria Jané. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana, el número de Catalunya Cristiana ens unim a la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb una sèrie d'articles i reportatges on reflexionem sobre el paper de la dona a l'Església. En aquest any, que celebrem el 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense, recordem que la resolució 30 parteix de l'evidència que a Catalunya la dona és discriminada de fet i sovint en molts nivells de la societat i de les comunitats cristianes. I aposta per reconèixer el protagonisme real i l'aportació específica de la dona en la societat i en l'Església, i respectar la seva dignitat com a persona, tot valorant les tasques que realitza en el seu compromís temporal i eclesial. Alhora, el Concili reafirma la voluntat eclesial de no discriminar la dona i les seves tasques per raó del sexe, vetllar per mantenir aquesta voluntat decidida, i proposa explorar les possibilitats que té l'actual Codi de Dret Canònic de participació dels laics i laiques en les responsabilitats pastorals, parroquials i diocesanes. Aquest número de Catalunya Cristiana està principalment centrat en la dona i reivindiquem un feminisme sa, no excloent i lliure d'ideologies que el puguin manipular en el marc d'una església sinodal. I us oferim el testimoni d'algunes dones que ens ajuden a fer aquesta reflexió. Una d'elles és la teòloga Neus Forcano, per a la qual és molt important que la veu de les dones cristianes sigui escoltada.
Que la resta de la societat civil no ens vegi com unes dones apagades, conformades, no, amb aquest tipus d'institució, perquè hi ha coses de la institució que no ens agraden. És a dir, encara que nosaltres pertanyem a comunitats petites, que celebrem l'Eucaristia, que ens manifestem com a creients, evidentment que som crítiques dins de la institució i que hi ha coses que no ens agraden. I, per tant, això ho volem dir.
Veus de la Fe és una iniciativa que promou xarxes internacionals de dones catòliques que impulsen diferents campanyes per demanar la igualtat en el si de l'Església. En aquesta xarxa s'ha incorporat al col·lectiu Alcem la Veu, forjat en les complicitats que es van trobar entre dones creients en la celebració del 8 de març passat. Paquita Martínez és una laica de la parròquia de Sant Pau de Badalona que porta la secretaria, l'economia i el despatx parroquial, entre altres tasques. Ella és un exemple de lideratge ocult dins l'Església i per això també reivindica més reconeixement.
Jo ho trobo molt positiu i tant de bo que això no quedi només amb aquesta manifestació, sinó que la institució, no?, es doni compte i dir, bueno, potser que les dones tenen que tenir un altre reconeixement que no han tingut fins ara.
És una evidència que les dones són una majoria contundent de l'altar cap endavant. I el mateix papa ha reconegut a la darrera exhortació, Querida Amazònia, que les dones sostenen l'Església. Per això els col·lectius de dones creients i feministes estan creixent arreu de les diòcesis catalanes. Són dones que pertanyen a comunitats eclesials, amb un fort sentit crític, apunta Neus Forcano.
Tothom ja ho veu i ja es veu aquesta discriminació dins l'Església, que no ens queixem del tracte, perquè, clar, dins les comunitats eclesials o dins dels nostres entorns, evidentment que hi ha una germanor i una fraternitat que tothom ha experimentat i per això hi continua, perquè hi ha aquest lligam de comunió, no?, i de comunitat petita que t'ajuda, evidentment, no?, a viure, a celebrar la vida, i això no ho volem abandonar. Però sí que és veritat que tampoc podem abandonar el sentit crític.
La pluralitat i les diferents sensibilitats del moviment feminista, fora i dins de l'Església, és un dels missatges que els col·lectius de dones creients volen traslladar. La història de l'Església està plena de testimonis de dones que van fer possible el reconeixement del seu treball. Un dels primers passos que es podria fer és acceptar i posar en pràctica compromisos concrets que de l'alteritat sempre se'n pot aprendre, és a dir, de la dona, i a l'inrevés. Això suposaria un canvi de mentalitat en l'Església i també en altres estructures de la societat. I aquesta obertura de mentalitat també vol dir responsabilitat, gestió i participació que s'hauria d'aconseguir en altres nivells de l'Església. Segons la teòloga Neus Forcano, les dones també s'ho han de creure.
Que nosaltres ja ens sabem actores, actrius, agents de canvi, de transformació dins dels nostres entorns, dels nostres grups, perquè nosaltres duem a terme responsabilitats, tenim càrrecs i tenim responsabilitats. El que passa que no són reconegudes ni oficialment ni sacramentalment i tampoc a vegades no se li dona gaire importància.
Per als feligresos de la parròquia de Sant Pau de Badalona, no és estrany veure la Paquita Martínez agafar el micròfon en alguna humilia o comentari. Cada diumenge se celebra la missa a una residència d'avis i la Paquita intenta que l'Evangeli sigui entenedor per a la gent gran. Què em diu Jesús avui i aquí? Per fer-ho més comprensible, posa exemples amb contes, amb fets que han passat i també alguna vegada el rector li ha demanat compartir-ho a la parròquia. Segons aquesta laica compromesa, les dones han de ser més agosarades.
Les dones hem de ser valentes i no només fer el que ens manen, no? Sinó tenir iniciatives per poder avançar en el món de tota manera, vull dir, tant civil com eclesial.
Com ens explica la Paquita, els feligresos estan contents amb la seva col·laboració i el dia que no hi és, la troben a faltar. Aquest servei que du a terme aquesta laica la fa amb molt de gust, tot i que li agradaria una mica més de reconeixement per part de l'Església.
No em sento discriminada per l'Església, ho entens? Però potser una mica més de reconeixement, de pensar que amb les dones que no només servim per tasques de no principal, sinó de segon terme.
Algunes de les accions concretes que suggereixen emprendre els col·lectius de dones que reivindiquen més presència i reconeixement dins l'Església són iniciar plans d'igualtat. Aquestes mesures passen per convidar teòlogues i dones que hagin estudiat ciències religioses a participar en xerrades, fer dones responsables de grups i de formació, que les dones puguin ensenyar als seminaris, que les dones es puguin formar amb diaques o persones amb càrrecs eclesials o més dones al professorat de ciències religioses. En aquest sentit, Forcano apunta que són feines que les dones poden fer i que suposarien un avançament significatiu.
Qualsevol institució també ha de mirar una mica quines necessitats internes té. I no passaria res doncs, que es mirés, per exemple, a l'hora de convidar persones a xerrar, doncs, que es mirés aviam quines teòlogues hi ha, quines persones tenen ciències religioses ja fetes i que, per tant, estan acostumades també a fer xerrades i que poguessin tenir responsabilitats de grups o de formació. O quines persones van a ensenyar els seminaristes, per exemple, no? Perquè no poden haver-hi també això, no? Diaques o persones que tenen altres càrrecs dins de l'Església que també puguin estar-se formant amb altres.
Tot i que la figura dels laics en missió pastoral ja existeix en algunes diòcesis, Paquita Martínez celebra la reivindicació de les dones creients. Aquesta laica ens confessa que està molt contenta amb el seu compromís amb l'Església i, tot i que no necessita la valoració institucional per fer les coses millor. Ella té molt clar quina és la raó que la porta a lliurar il·lusions i energies en el servei a la parròquia.
El que em mou és Jesucrist. Això està claríssim. Vull dir, jo tot ho faig per ell, no? I perquè crec que tots a la vida tenim una tasca important a fer.
Com diu la Paquita, sovint es pregunta què vol Déu d'ella i considera que cada persona té un do i un tarannà diferent per fer alguna cosa concreta en aquest món i també en el si de l'Església. En aquest número de Catalunya Cristiana us recomanem una interessant entrevista que ha fet el nostre company, Joan Andreu Parra, que ha parlat amb la teòloga Isabel Gómez Acebo. Aquesta reconeguda teòloga ens diu que quan complim anys, un ha d'aprendre a canviar de vida. Però en tots els moments de la vida hi ha alguna cosa a dir i alguna cosa a fer per als altres. El seu feminisme, quan estudiava, es va anar construint a mesura que percebia que la teologia s'utilitzava per fonamentar injustament la subordinació femenina. En aquest sentit, ens explica que totes les religions, no només la cristiana, han donat suport i han aportat sentit a les normes socials del seu temps que subordinaven la dona a l'home en tots els aspectes de la vida. El seu camí abraça les 5 dècades en les quals la veu femenina intenta fer-se sentir a partir del Concili Vaticà II. Precisament, l'últim llibre d'Isabel Gómez Acebo es titula Invisibles, les mujeres del concilio, editat per Sant Pablo, i que està dedicat a totes les dones perquè no perdin l'esperança de veure les seves il·lusions complertes a l'Església. La societat civil dona molt protagonisme a les dones, no així a l'Església, i això ho perceben les noves generacions de dones, assegura Gómez Acebo.
En estos 50 años hemos dado muy poquitos pasos y la verdad es que la mujer sostiene a la Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Son las catequistas, son las que limpian los templos, son los cursos prematrimoniales y además como el número de sacerdotes va descendiendo día a día, pues son ellas las que asumen las funciones que antes hacían los sacerdotes, pero sin tarjeta de visita. O sea, no pone sacerdote, no pone diácono. Con lo cual, pues no somos nada. Y cuando llega un sacerdote de turno, pues la mujer desaparece.
Isabel Gómez Acebo reflexiona que a l'home, en general, no li fa por pròpiament la dona, sinó el canvi d'identitat. L'home modern no és igual en la seva identitat que fa 100 anys i ara ha de canviar la seva mentalitat i no la troba. És molt difícil, assegura, que els homes trobin la seva personalitat en un moment en el qual està sent envaïda per les dones. Per això els fa por. I als sacerdots també. I considera que l'Església Catòlica s'ha de plantejar molt seriosament què ha de fer.
La Iglesia ha bailado al son de la sociedad en la que vivía y la sociedad ha subordinado a la mujer. Entonces la Iglesia no ha sabido enfrentarse con la sociedad. Entonces en estos momentos que la sociedad nos empuja a las mujeres para arriba, las iglesias se basan en la tradición para tenernos sujetas. Y yo creo que es un movimiento que la Iglesia tiene que hacer. Tiene que sumarse a los vientos que corren en el mundo, porque si no se considera una institución obsoleta por no responder a estos movimientos en la Iglesia feminista de alguna manera, ¿no?
Isabel Gómez Acebo insisteix en el fet que no només la religió catòlica ha col·laborat en la subordinació de la dona a l'home.
Todas las religiones, no solo la religión cristiana, el budismo, el islamismo, todos se han apoyado en la religión para, bueno, pues apoyarse, para dar peso y sentido a las normas sociales de su tiempo, que eran, bueno, pues la mujer subordinada al hombre, ¿no?, todos los aspectos de la vida. Y hay teólogos en todas las religiones que han aportado ideas para que eso fuera así. Estaban asentadas en Dios estas costumbres sociales.
La teòloga ofereix l'exemple de Maria com a model per a les dones a l'hora de dir a l'Església que cal accelerar l'hora, com ho va fer la Mare de Déu a les noces de Caná.
Veo a la Maria del Magnífica, una mujer que se atreve asumir el pensamiento de su hijo, que es clave política, social, religiosa. Los poderosos tienen que ayudar a los débiles. Y también una María vieja. Las Marías que vemos en los templos son jovencitas, muy guapas. Pero la vida de las mujeres, las que son madres, como María fue madre, no es tan agua de rosas. Cada arruga de María fue los sufrimientos que tuvo que pasar en su vida de campesina, al fin y al cabo.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana ens acompanya als estudis de Ràdio Estel el diaca Aureli Ortín amb motiu del llibre Els 25 anys del Concili Provincial Tarraconense que signa ell mateix i la Montserrat Coll. En aquest número de Catalunya Cristiana recollim la presentació que es va fer a Barcelona d'aquest llibre. Benvingut, Aureli.
Hola, què tal?
Aquest llibre com sorgeix? Perquè són 25 anys, no? Que és una bonica data per fer celebració.
Sí. Bé, doncs, algunes de les persones que vam tenir la gràcia de participar en aquell concili ens hem anat veient al llarg d'aquests anys. Uh-huh. I ara fa potser ja, o sigui, més d'un any i mig, que amb la Montserrat Coll, doncs vam pensar que potser estaria bé de tornar a donar veu a les persones que havien participat en el concili. Uh-huh. I que fessin una valoració de la seva celebració, de com s'ha anat aplicant, de com veuen avui l'Església de Catalunya, etcètera, no? I així va sorgir la idea, no? Ens vam posar d'acord i aleshores ens va costar una mica poder contactar amb totes les persones vives encara, membres mm-hmm. del Concili vius, que encara hi són, i aleshores, això va ser una feina prèvia important, els hi vam escriure una carta, el gener de l'any passat, convidant-los a participar en aquesta en aquest, aquesta possible publicació. I estem molt contents perquè més de la meitat dels membres vius, ara vius en quedem 125, dels 205 en quedem 125, no? Més de la meitat, 67, han respost. I aleshores, amb aquest conjunt de respostes, hem pogut confegir, diríem, aquest llibre, no?
I quines persones trobem en aquests 67 testimonis, per exemple?
Bé, ja estem molt contents perquè han respost, diríem, homes i dones dels diferents estaments eclesials presents en el concili.
Una bona representació, per tant.
Sí. Des de bisbes fins a religiosos, religioses, preveres, laics, laiques, i tant dels consells pastorals diocesans com dels membres triats pels mateixos bisbes, etc. Vull dir, hi ha i de totes les diòcesis, estem molt contents, diguéssim, no? I en aquest sentit, és clar, és significatiu escoltar aquestes persones al cap de 25 anys, perquè el concili no és una realitat morta, diríem, que queda en la pols de la història, sinó que és una realitat encara viva.
Aquest concili què va suposar per a l'Església catalana?
Va ser un moment important perquè havien passat 30 anys del Concili Vaticà II en tota l'Església catòlica. Havia fet un esforç d'anar-lo aplicant i aleshores va semblar que aquí a Catalunya era bo de que la feina que s'anava fent en totes les diòcesis, en aquell moment eren 8, es poguessin posar d'alguna manera en comú per veure què ens deia el Concili Vaticà II i com el podíem seguir aplicant. Per tant, és com una cadena, diríem, del Concili Vaticà II al Concili Tarraconense. I aleshores, en aquest sentit, l'arcabisbe Torrella va tenir la intuïció de que valia la pena d'intentar-ho. Va ser un treball laboriós en què van participar més de 60.000 cristians i cristianes. Des del maig del 92, que l'arcabisbe Torrella diu que vol convocar un concili provincial, fins al gener del 95 que es va iniciar el concili. O sigui, més de dos anys i mig de preparació, no? I en aquest sentit va ser molt bo que, ja et dic, els cristians i cristianes implicats en el treball pastoral, sobretot de les 8 diòcesis catalanes, col·laboressin a fer possible el concili.
D'aquest concili van sortir unes resolucions que s'han anat aplicant en aquests anys, en aquests 25 anys, o almenys s'han intentat posar-les en pràctica, no?
Sí. Penso que val la pena que quedi clar que el concili pròpiament és la reunió dels bisbes, que pot ser a nivell local, en aquest cas de Catalunya, més particular, o a nivell més universal, que són els concilis ecumènics, diguéssim, no? És pròpiament els bisbes. Aleshores, el Codi de Dret Canònic estableix que en el cas dels concilis que s'anomenen provincials, els bisbes han de convidar a determinades persones de determinats estaments eclesiàstics, consells pastorals, diocesans, consells presbiterals, vicaris episcopals, etc., perquè formin part d'aquest concili. Això és el que van fer ells. I aleshores, durant 32 sessions de treball a Sant Cugat del Vallès, 8 caps de setmana, de divendres a diumenge, aquestes persones, totes les que formaran el concili, des dels bisbes a l'últim convidat, diguéssim, van poder expressar amb fidelitat i amb llibertat, diem també aquí,
sí, és el subtítol del llibre,
no? Amb fidelitat i amb llibertat, el que pensaven sobre els 4 grans temes que el concili va proposar. En aquest sentit, va ser un ventall important de temes que recollia pràcticament tota la vida de l'Església, des de l'evangelització, primer tema, el segon tema, la importància de la paraula de Déu i dels sagraments, la tercera, l'atenció als més pobres i necessitats de la societat, i la quarta, la comunió interdiocesana entre els cristians de les diòcesis catalanes, i també l'organització, diríem, millor perquè aquest servei pastoral sigui útil per tothom. Aleshores, les intervencions van ser absolutament lliures i acabades es van concretar amb 170 resolucions que els bisbes després van perfilar i van aprovar i les van presentar a la Santa Seu. Perquè la Santa Seu, quan hi ha un concili d'aquestes característiques, ha de donar el reconeixement, la recognició que es diu en llatí, el reconeixement. I aleshores, això és el que va tardar una mica, perquè esclar, hi havia algunes de les resolucions que eren especialment delicades en el sentit organitzatiu, no? La que demanava la 142, que demanava els bisbes de Catalunya que, coneixent la realitat, diríem, diocesana, interdiocesana, optessin per una solució jurídica per donar personalitat jurídica a la Conferència Episcopal Tarraconense. això va allargar i, de fet, la Santa Seu va tardar un any menys un dia a donar el reconeixement. El juny del 96 va donar el reconeixement i aleshores ja es va poder anar aplicant poquet a poquet al concili.
I aquí podria pensar, fa 25 anys d'aquest concili que es va celebrar i la societat ha canviat molt, l'Església també. Té vigència encara?
Sí, això, és clar, passa perquè com que estem immersos en la història tots, els esdeveniments doncs, van, per dir-ho així, es van matisant d'acord amb els nous fets que van succeint. No? Clar, en aquest sentit, la pregunta que fas és correcta, de dir, bueno, una cosa que es va fer fa 25 anys, hi ha hagut altres aspectes que han anat venint després, per exemple, doncs, les onades migratòries que han portat també moltes persones, tant de religió cristiana catòlica com d'altres religions, vull dir, això ha influït, i tantes altres coses, vull dir, bueno, el canvi tecnològic, no diguem, etc, que eren realitats que en aquell moment, és clar, no es podien conèixer.
No
per tant, algunes de les respostes van al sentit de dir seria bo tornar a fer o bé un altre concili o bé alguna trobada interdiocesana també per posar al dia, per actualitzar la problemàtica avui de l'Església a nivell conjunt de les diòcesis de Catalunya, que avui som 10, perquè des del 2004 hi ha també la Sant Feliu de Terrassa.
Clar. No voldríem acabar aquesta entrevista sense demanar a l'Aureli Ortín què va suposar per ell personalment participar d'aquest esdeveniment que va fer vibrar l'Església catalana.
Sí, en aquell moment, fa 25 anys, jo era vicesecretari dels bisbes de Catalunya, de la Conferència Episcopal Tarraconense, i aleshores em van invitar a ser-hi amb veu i sense vot, perquè hi havia unes categories, la majoria dels membres del Consell eren amb veu i vot, perquè es van anar votant les resolucions. A mi em van convidar amb aquest motiu, diguéssim, i també em van demanar que fes d'adjunt al secretari d'actes. En aquest sentit, vaig poder estar al costat del pare Alexandre Masoliver, de Poblet, el cel sigui, no fa gaire que ha traspassat, i vam poder seguir molt de prop, diríem, tot el que era el concili. No? Aleshores, per mi va ser un honor i una responsabilitat poder participar-hi i també un goig molt gran per conèixer la vitalitat de l'Església en el conjunt de Catalunya. I això ho hem de seguir aprofitant i vivint.
Doncs recomanem aquest llibre, Els 25 anys del Concili Provincial de Reconença, amb aquests testimonis d'Editorial Claret, que no ho havíem dit, que obra de l'Aureli Ortín i la Montserrat Coll.
Ho hem ajudat a editar, per dir-ho així, perquè l'obra és de tots els que hi han participat. I, a més, també dic que el senyor arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha fet el pròleg, que també emmarca molt bé, diríem, tot el que és aquesta aportació.
Doncs ho celebrem i recomanem molt aquesta lectura. Gràcies, Aureli.
A vosaltres.
Però encara tenim més notícies en aquest número, perquè tenim més informacions per oferir-vos i que hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Tenim més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us expliquem breument. En aquest número ens fem ressò de les reflexions del Papa en l'Audiència General del dimecres de Cendra, on ens convidava a entrar en el desert.
Es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio.
I aquesta setmana la biblista Mar Pérez ens acosta a la presència de les dones a les primeres comunitats cristianes i subratlla la relació de Sant Pau amb les dones, a les quals considerava amigues i companyes de missió.
És l'últim capítol de la Carta als Romans de Sant Pau, no? En el que surten moltes dones que tenen un paper rellevant dins de les comunitats cristianes. N'hi ha fins i tot que són apòstols. No hi ha diaques, sinó apòstols. Per exemple, va ser una dona qui va portar la carta a Roma, eren companyes de Pau, ell les tracta com a veritables iguals, no mai com a subordinades. Bueno, doncs està bé tindre-ho present que això surt al text bíblic.
I no oblideu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector, i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de Jaume Parra, el control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Jané. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.